Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de COPE Catalunya i Andorra, la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. De seguida parlarem amb el secretari general de la FECASAR, el senyor Joaquim Boadas, per parlar de la reobertura aquest dijous per la nit, ja divendres, de l'oci nocturn, sense restriccions, al 100% d'ocupació. Això sí, amb mascaretes a l'interior. Unes mascaretes que els col·les deixaran de ser obligatòries el mateix dijous, el mateix dia que també deixaran de ser obligatòries al carrer. La corba tampoc està tan baixa, ja lo digo. És una cosa que hem de parlar i ens hauríem de fer la pregunta, segurament la farem, a veure si demà podem parlar d'això, quan s'acaba una pandèmia, en quin moment hem de dir ei, la pandèmia s'ha acabat, perquè a Dinamarca ja s'ha acabat teòricament, pràcticament és una altra cosa, però bé, no és el cas. Anem a veure com tenim la meteo, com tenim el trànsit i com tenim l'actualitat amb el Carlos Osada. Carlos, bon migdia, benvingut.
Què tal, bon migdia? Pocs canvis, seguim amb aquest anticicló que ens deixa cel serè, temperatures doncs agradables, però d'hivern, però força agradables. Aquesta situació s'allargarà fins divendres, que s'arriba un front que deixarà cel tapat, poques pluges, això sí, una pluja que no servirà per apaivagar la sequera que hi ha en moltes comarques i que té els embassaments de Catalunya doncs a nivells encara no preocupants, però sí que comencen a ser ja certament doncs per neguitejar. Fa 80 dies que no plou, jo ho recordo quasi bé cada dia, però és que són molts dies sense veure una sola gota d'aigua. 15 graus ara mateix a Tarragona, 14 a Barcelona i Girona, 13 a Andorra la Vella, 12 a la ciutat de Lleida.
Molt bé, com es circula?
Amb normalitat, tranquil·litat i fluïdesa a les carteres, en canvi el transport públic encara tenim aquestes dues incidències, una, problemes tècnics ja resolts a Castellbisbal, però que afecten amb retards d'uns 15 a 20 minuts, línies de Rodalies R4 i R6, i a poc recuperen freqüències de pas, però amb retards encara entre 20 i 25 minuts, línies de Rodalies R1 i RG1, i recordem que aquest matí s'ha circulat per via única una bona estona, també una altra bona estona ha estat tallada entre el Masnou i Vilassar a causa de que s'ha trobat un cadàver a la via del tren d'aquestes dues línies, la R1 i la RG1,
Molt bé.
I poca cosa més.
Ja està. Doncs res, ja sabeu que quan passin minuts de les dues de la tarda totes aquestes informacions les ampliem a l'informatiu migdia.
Però també puc pensar alguna cosa més de les que estem treballant de cara a l'informatiu, com per exemple que la Generalitat acaba d'anunciar que es converteix en propietari del Palau de Pedralbes. Recordem que aquest palau, magnífic palau que hi ha a la sortida de Barcelona, estava en mans de l'Ajuntament, doncs bé, ara ja s'ha arribat a un acord i el Palau de Pedralbes passa a mans i domini de la Generalitat. El govern diu que ha aprovat destinar aquest espai a una seu representativa de l'executiu català i un centre de relacions internacionals. I estarem atents també doncs, als Mossos d'Esquadra, que han detingut aquest matí un lladre acusat de 3 robatoris a escoles de Cerdanyola del Vallès. L'home de 31 anys, no té antecedents, es feia passar atenció per tècnic de manteniment i vestia una granota de treball per poder moure's amb facilitat per tots els centres educatius que ell buscava, i allí trobava el botí que necessitava. De les escoles que va saltar es van portar diners en metàl·lic i també material informàtic divers. Finalment l'han pogut enxampar i totes aquestes actuacions, que en va ser unes quantes, van ser sempre el passat mes de desembre, però finalment se'l van enxampar a finals del mes de gener.
Només cal això a les escoles, que a sobre els hi entrin a robar. No? Ja és,
és el que queda. El sumo.
Ja és el que queda.
Sí, senyor.
Carlos, gràcies.
Vinga, adéu.
Cuida't. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia. Doncs, bueno, no només de Ferran Reverte, viurà avui Esports Copé, hi ha més coses i més arguments, encara que la dimissió del director general executiu del Futbol Club Barcelona és, evidentment, el tema de portada. Una dimissió que, segons sembla, ja estava fa uns quants dies a sobre de la taula del despatx de Joan Laporta, però que, finalment, el club li ha donat oficialitat en el dia d'avui, amb aquest matís, que fins que no hi hagi un substitut que assumeixi aquesta direcció general executiva del Futbol Club Barcelona, doncs Reverté no farà 100% efectiva la seva dimissió. Hi ha més coses a Can Barça, per exemple, l'Helena Condis ens explicarà com està el tema a l'àrea esportiva, perquè ja ha passat el mercat d'hivern, s'ha baixat una mica la tensió i el suflé, i ara toca parlar de renovacions, amb dos futbolistes, Gavi i Araujo, sobretot, protagonistes. Compte perquè Araujo, el central uruguaià, està en el focus d'alguns equips de la Premier. La ressaca i l'anàlisi de l'Atlètic de Bilbao 2, Espanyol 1, amb aquestes queixes de l'Espanyol respecte a una jugada, escolti, això del VAR i de les mans... Miri, era més fàcil a la meva època. Mm. A la meva època, la pilota va a la mà, doncs no és penal. La mà va a la pilota, sí, és penal, i ja està, no? Aviam. Que no vol dir, però està tan complicat, no acabem de tenir clar on està la frontera del que és i deixa de ser penal, i això provoca doncs algunes polèmiques com aquestes queixes de l'Espanyol. I
el Girona, sí, que mira que hi ha coses fàcils per posar-se d'acord, però bé.
Aviam, jo entenc que hi ha un ventall de jugades que es diuen jugades grises, que més sí que no, més no que sí, però al final és una qüestió de sentit comú. Però bueno, això del VAR i del rearbitratge ha dificultat una mica la tasca dels col·legiats. I tenim renovació al Girona, Ureña, aquest extrem que va començar molt bé la temporada de la mà de Mitchell fins que es va lesionar, renova i amplia contracte fins al 2025. En el món del bàsquet, una altra bona notícia, l'Ajuntament de Badalona i el Joventut renoven el contracte de patrocini durant 4 anys més, i tenim promeses de l'atletisme internacional al míting de Sabadell que es fa avui. Les preguntes del dia al nostre compte de Twitter, @esportscope. Recapitulem els marcadors, com aquell qui diu. Amb blaugrana, on acabarà el Barça la temporada a la Lliga? Zona Champions, 54%. Segon, 20%. Fora de Champions, 16%. Campió de Lliga, 10%. Un de cada 10 copenautes diu que el Barça de Xavi quedarà campió de Lliga final de temporada. I escolti, veient com estan els altres, doncs miri, no sé què vol que li digui. Pregunta en blanc i blau. Realment creieu que l'Espanyol patirà per salvar-se? El que li deia abans, pessimisme. Sí, 63%, no 37%.
Doncs ampliarem totes aquestes informacions i tota la informació esportiva local a Esports Cope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. José Luis, moltes gràcies.
Fins demà, senyor. Adéu-siau.
Cuida't. De seguida parlem amb Ibars sobre les depressions, i parlarem també sobre l'oci nocturn que reobre aquest dijous, i en parlem aquí, a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
He notado que los precios han subido. En la fruta y verdura, muchísimo.
El IPC, que ha marcado un 6%, verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quiero trasladar es el compromiso de España rotundo, total, para que esos fondos europeos lleguen a...
Más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. Del dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem amb la institució Ibars i com sempre, parlem de les situacions que necessiten. Però segurament hi ha moltes famílies, cada cop més famílies, que necessiten aquesta ajuda per als seus familiars. Persones que no poden atendre, doncs hi ha institucions com la institució Ibars que ens ajuden en aquestes tasques tan importants socialment parlant. Tenim al telèfon a l'Alicia Serrate, que és treballadora social de la institució Ibars. Alicia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Qué pena no tenerte en el estudio, pero esto de la Omicron no nos deja vivir, hija mía. De
la
verdad.
Situación malda.
¡Oh, qué horror de pandemia! Bien, vamos a hablar de algo precisamente que tiene mucha relación con todo esto. Y es que conforme a esta pandemia y a esta presión que hay con estas informaciones de la Omicron, de los confinamientos, han aumentado las depresiones. Pero, pero además, esto tiene una especial incidencia en la tercera edad porque se han visto especialmente incomunicados. ¿Cómo afecta la depresión a la población de la tercera edad?
Bueno, tenemos que diferenciar entre la tristeza, de la depresión. La tristeza es una emoción y la depresión es una enfermedad mental donde hay una afectación global del funcionamiento, que además de tristeza y nace manifestaciones como la baja autoestima, poca voluntad, sentimientos de inutilidad, recurrentes sentimientos de culpa, y todo eso interfiere en la vida diaria durante semanas o durante un tiempo más prolongado. Sí que es verdad que, bueno, hemos notado muchísimo el aumento de depresión en la población de la tercera edad a raíz de la situación de pandemia.
¿Cuál puede ser el origen de una depresión en una persona de la tercera edad?
Hay varias situaciones, pues tanto la psicosocial, la física, la situación biológica, ¿no? Son los principales determinantes que marcan el origen de la depresión en el adulto mayor. Los motivos que llevan a una persona mayor a sufrir depresión no suelen ser diferentes a los que puedan afectar a un adulto joven. Pero claro, nuestros mayores, los cambios en su vida sí pueden incrementar el riesgo de depresión o incluso llevar que la depresión que ya existe empeore. Y también en ellos hay una menor adaptación a cualquier cambio.
Y ya para acabar, para aquellos que todavía no os conozcan, no conozcan la institución IBARS, ¿qué es lo que podéis ofrecer?
Bueno, institución IBARS somos una entidad social, proporcionamos una servicio de atención domiciliaria completo, principalmente a adultos mayores y personas dependientes. Y bueno, somos una entidad pionera, llevamos casi 10 años en el sector, contamos con un equipo multidisciplinar para ofrecer este asesoramiento integral que necesitamos. Servicio, apoyo, acompañamiento, tanto a usuarios como a sus familias, que a veces también es muy necesario.
Pues ya sabéis, os pueden echar una mano en vuestra situación en la institución IBARS. En la web encontraréis toda la información, institucioibars.com, o podéis llamar también al teléfono 93-271-0179, 93-271-0179, o en la web, como he dicho, institucioibars.com. Alicia Serrate, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tu la
quieres. L'Oci Nocturn celebra la reobertura després de 600 dies tancats. 600 dies tancats. Però, clar, això depèn de... Aixequem les orelles, no?, pel que pugui passar. Tenim el telèfon per parlar d'aquesta reobertura al secretari general de la FECASARM, el senyor Joaquim Boades. Joaquim, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, com sempre, Joan, Joaquim. Clar, està bé reobrir, està molt bé, però no hi ha una mena de... Tenim les orelles aixecades, perquè, clar, no és la primera vegada que es reobre i s'ha hagut de tornar a trencar.
Sí, la veritat que sí, no?, que reobrim amb cert temor, perquè, evidentment, no tenim la certesa ni la seguretat jurídica de que això es mantindrà en el temps. Per què? Perquè la Generalitat no ens dona cap garantia de que es continuarà obert i quines restriccions s'aplicaran en cada moment en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques. Nosaltres demanem seguretat jurídica i que les dades estiguin preobjectivades i les restriccions preestablertes en funció d'aquestes dades i la seva evolució, però amb paràmetres objectius, no? No perquè ara, per exemple, les dones digui, com que empitjoren les dades epidemiològiques, la incidència, les UCIs, no sé, i tu qualsevol dada, doncs es tanca una altra vegada tot de nou, no? Evidentment no acceptaríem un tancament ara mateix total, no? Perquè nosaltres considerem que ara mateix ja no procedeix fer una marxa enrere mai més, i en qualsevol cas, doncs, que es preobjectivin aquestes dades i que tothom sàpiga en cada moment quina restricció li aplicaran. Per exemple, si s'exigirà el certificat Covid a partir de X, per exemple, doncs, a partir d'X incidència, sí. Si reduirà un 10% l'aforament, però que estigui tot preobjectivat, perquè altrament mai sabem com evolucionarà la cosa, no? Per exemple, tenim en compte, doncs, que ara mateix es reobren les activitats, sí. O s'ha acordat la reobertura de les activitats amb unes dades epidemiològiques pitjors que les que quan es van tancar, no?
Sí, si no oblidem que estem encara la corba està baixa, va de baixada, però els casos són elevats, són molt elevats.
Sí, sí, també, per exemple, el toc de queda es va llevar quan les dades estaven al doble d'incidència i el doble d'hospitalitzacions, que quan es va acordar, i igual amb el tema del límit de dret de reunió, no? Per tant, les restriccions s'aproven i s'aixequen sense cap criteri objectiu i amb total arbitrarietat. Per tant, el que exigim és això, no? Que hi hagi aquesta seguretat jurídica, aquesta previsió, perquè, evidentment, el senyor Argimon és expert en tancar activitats sense cap previ avís i amb dos dies de temps per, o un dia de temps per reaccionar només, no? Clar, per tant, això no ho podem acceptar perquè seria mateix la puntilla després d'arrossegar 20 mesos de tancament 23 de pandèmia, no?
Clar, una de les qüestions que seran obligatòries serà l'utilització de mascareta dins els locals, però m'estic imaginant, sense, amb l'eufòria, perquè no oblidem que això sembla que s'hagi acabat tot i no s'ha acabat tot, amb l'eufòria, que l'aforament, no hi ha límit d'aforament i de més, fa por, no sé si fa una mica de por que hi hagi una eufòria, una manera, una alegria excessiva i que se'ns oblidi el mínim, que seria utilitzar la mascareta. Tindreu problemes amb això? Reacostumar, per exemple, a les persones, no? O recordar les persones.
Sí, sí. Aquesta era una tasca complicada. A veure, la Generalitat s'ha tornat a equivocar. Ara, passant de 0 a 100 una altra vegada, de cop i volta, nosaltres vam demanar que reobrís fa dues setmanes amb 80%, i és progressivament augmentant aquest aforament, 80, 90 i ara 100, perquè això hagués permès, doncs, que les activitats més petites haguessin començat a obrir, després les mitjanes i després les grans, no? I ara què passarà? Cobriran totes de cop? Evidentment, hi haurà una eufòria també important provocada per la pròpia Generalitat, perquè va tancar les activitats des del 23 de desembre de l'any passat, i evidentment passarà el mateix que va passar el 8 d'octubre, quan es van reobrir fa, doncs, fa 4 mesos o 5, i què passarà? Doncs que això comportarà, doncs, imatges de molta gent en les activitats, ja començaran, evidentment, a treure's de context aquestes imatges. Nosaltres, evidentment, serem víctimes d'aquestes costums que ara tenen la gent, aquests hàbits nous que agafa la gent de poder fer el que volien, perquè, evidentment, en festes privades i en botellots ningú complia res, i, per tant, ens tocarà una tasca important d'anar informant, d'anar recordant a la gent que ha de portar la mascareta mentre no consumeix, i tot això, evidentment, és una cosa que s'hauria de valorar en positiu i no en negatiu, perquè si ara comencen a sortir imatges de gent sense mascareta en els locals, doncs ja directament diran que nosaltres som els que incomplim i tot això.
Els culpables,
sí. I que som els que fan els contagis, i això és impossible, perquè els contagis han augmentat molt durant les festes nadalenques i les esteres estaven tancades. Per tant, la gent on s'ha contagiat i on s'han provocat, doncs, l'evolució negativa de les dades epidemiològiques ha sigut en festes privades i en botellots, però sembla que el que no es veu no contagia, i com que nosaltres estem de cara al públic, doncs, evidentment, doncs, les imatges són públiques, no? Però el que cal tenir en compte és que nosaltres estem evitant que tota aquesta gent estigui en espais amb zero control. I, per tant, aquí, com a mínim, hi ha un cert control i haurem de, evidentment, estar molt sobre la gent perquè, doncs, compleixi les normatives que han de complir els locals.
Ja per acabar, Joaquim, la darrera pregunta que et faig és sobre... Que igual no teniu la xifra, però jo t'ho pregunto, si la teniu bé, si no també. Ara que es torna a reobrir, se sap ja quins locals ja no podran tornar a obrir o que ja tanquen definitivament?
Bé, això no se sap. A veure, en aquest sector hi ha molta mobilitat, que hi ha molts traspassos, però, bueno, la xifra real jo crec que es veurà a partir del 30 de juny de 2022, que és quan s'acaba l'última moratòria per presentar concurs de creditors, i tenint en compte que hi ha moltes empreses que estan ara mateix en situació legal d'insolvència, seran les que es veuran obligades en aquell moment a presentar concurs de creditors i si no se'n surten en la negociació amb els creditors, perquè realment jo crec que molt poques hauran tingut el temps necessari per remuntar, doncs després sí que es veuran abocades al tancament i això provocarà el tancament de l'empresa i l'extinció de llocs de treball.
Doncs Joaquim Boada, secretari general de la FECASARM, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Una abraçada, Joaquim. I tant de bo, en benefici de tothom, doncs aquesta corba que va baixant, acabi de baixar i no torni a pujar significativament mai més, si és possible, eh? Però tot això està per veure. Quan acaba una pandèmia? Aquesta seria la gran pregunta. Penso que ja és la segona vegada que dic aquesta pregunta, que la poso sobre la taula. Bé, de seguida parlarem d'una altra qüestió, i una qüestió que busca la intel·ligència de ramat. Hem parlat de la immunitat de ramat, però no gaire es parla de la intel·ligència de ramat. S'acaba de publicar Genigma, un joc per fer avançar la recerca del càncer de mama. Parlarem de tot això de seguida amb l'investigador Marc Martí Renom, que ens ho explicarà molt bé i ens ho explicarà aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia,
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Sabe que una silla de ruedas equivocada puede producir escaras y agravar el dolor de espalda? En Gracare somos especialistas en sillas de ruedas desde hace más de 30 años. Analizamos sus necesidades de movilidad y la accesibilidad de su hogar y le sugerimos la silla más adecuada para adaptarla a su medida. Gracare está en Barcelona y en Tarrasa. Informes en el 93 490 26 29 o en gracare.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Algunos bancos están ya dando hipotecas hasta el 95% del valor del inmueble y, por tanto, está volviendo a la figura del aval. ¿Qué es un avalista, Fernando?
Es la persona que, en caso de que alguien que ha pedido un crédito, un préstamo o una hipoteca no pague, es la persona que responde, es decir, que asumirá el pago de la deuda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Cada cop són més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Aquest entrenador que coneix bé la dama és el Quique Álvarez.
Ell sol marxava de tothom i tenia una facilitat increïble. La feina teva era dir quan utilitzar aquesta velocitat i aquesta força i quan no, no.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar al señor Íñigo Fernández de Mesa. Ha sido, entre otras cosas, secretario de Estado de Economía. Ha sido ese otro eufemismo que se utiliza para decir que pagamos menos impuestos por Europa que es el esfuerzo fiscal.
En España no es verdad que se pagan menos impuestos que en la Unión Europea. De hecho, en el impuesto de sociedades con esas empresas pagan mucho más que las empresas.
Carmen Romero, vicesecretaria general. General adjunta de diplomacia pública de la OTAN. ¿No sabes en qué ámbito se está trabajando la OTAN?
La mayor presencia militar para decirle a Rusia, no lo hagas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Centre de Regulació Genòmica, CRG, i el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica, el CNAC-CRG, doncs, i professionals de la creació de jocs, doncs han posat ja per descarregar tant per iOS com Android Genigma, un joc per fer avançar en la recerca en càncer. El que es busca, concretament de càncer de mama, el que es busca és utilitzar la intel·ligència de ramat. Hem parlat moltes vegades, sobretot en aquestes qüestions pandèmiques, en aquesta situació pandèmica, de la immunitat de ramat. Però la intel·ligència de ramat es pot veure reflexada i ajudar molt en la recerca amb aquest joc. Gratuït, per cert, tot s'ha de dir. Parlem de la situació i parlem del joc amb l'investigador de recerca de la GENAC-CRG, el Marc Martí Renom. Marc, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre's, Marc. Explica'ns, primer, què és Genigma?
Sí, us explico. Genigma és un joc de mòbil, però darrere del joc de mòbil hi ha el que es diu un projecte de ciència ciutadana. El que vol dir això, veritablement, és que els investigadors com jo mateix, que fem recerca en els nostres instituts de recerca,
sí,
estem demanant l'ajuda de la ciutadania a produir una sèrie de dades que són essencials per al que volem fer, a l'objectiu de Genigma, que no és més que trobar el que es diu el genoma de referència de cèl·lules cancerígenes, en el cas que portem una setmana treballant-hi, de càncer de mama. L'objectiu és aquest, ho tenim en la referència, perquè ens puguem entendre per què necessitem aquest genoma de referència. Quan els investigadors treballem en els laboratoris amb línies cel·lulars, que són cèl·lules que nosaltres queixem en el laboratori per fer els nostres experiments i per poder entendre la biologia darrere d'un procés cancerigen, aquestes línies cel·lulars que tenim en el laboratori creixen amb alteracions genètiques que venen originàriament del tumor d'on es van extreure aquestes cèl·lules. Doncs bé, aquestes alteracions genètiques no estan en el genoma de referència, el que tothom coneix per al genoma humà, el que sempre se'n parla. Doncs aquest genoma humà no té aquestes alteracions genètiques, però tot i no tenir-les, nosaltres l'utilitzem històricament com el genoma de referència. Llavors, el que haurem de tenir és un mapa de referència que és més proper a les cèl·lules que nosaltres estudiem. I aquest és l'objectiu final de Genecma.
Llavors, Marc, aquí la ciutadania com pot ajudar? Aquest joc com ajuda a buscar aquest mapa?
Us intentaré explicar d'una manera senzilla, aviam si puc.
Vale. La
ciutadania, de fet, ja ens ha ajudat fins al dia d'avui. El projecte Genema comença fa 2 anys i mig. És un projecte, com he dit, de ciència ciutadana, en el qual la ciutadania s'ha involucrat des del moment que nosaltres dissenyem el projecte. Tenim una idea i volem dissenyar com executarem aquesta idea i llavors ens ajuden. Com ens han ajudat? Aproximadament unes 500 persones en total durant aquests 2 anys i mig han participat en events de cocreació que han estat organitzats per Elisabetta Brolio, que és de l'equip de ciència ciutadana del CRC. Doncs aquests processos de cocreació ens han ajudat a dissenyar el joc que avui en dia tenim en el mòbil. Quins tipus de gent ens han ajudat? Doncs de molt tipus, des de gamers, gent que es dediquen a la seva vida a jugar, passant per educadors, perquè ens donessin metàfores de com explicar el problema biològic que tenim al davant, fins a pacients que en aquell moment estaven passant el càncer o que encara estan passant un càncer. Perquè també volíem veure des d'un punt de vista d'acceptació, quina acceptació tindria això amb gent que passa la malaltia, no? Suposo que ells senten sentiments molt diferents que el que una persona que no està passant la malaltia, del fet de jugar un joc que intenta ajudar envers a la malaltia. Llavors, em preguntaràs per què vols 15.000 persones, 30.000 persones, 1 milió de persones, en comparació de, per exemple, enviar-ho en el Barcelona Supercomputing Center.
Exacte, és el que t'anava a dir. Dic, la pregunta és, clar, no hi ha supermegacomputadors que puguin fer una cosa així?
Sí que n'hi ha.
I molt més ràpid, potser, o no?
Possiblement més ràpid, eh? Però també et diré d'una manera molt més determinística. Deixa'm que m'expliqui. Quan els algoritmes els desenvolupem, i nosaltres en el nostre laboratori desenvolupem algoritmes per fer exactament aquestes tasques, l'algoritme està dissenyat de tal manera que sempre intenta trobar una solució maximitzada. Però a mi també m'interessen aquelles solucions que no són exactament la que té la màxima puntuació, sinó que estan molt properes a la màxima puntuació, perquè de vegades els algoritmes funcionen molt bé d'una visió generalitzada en tot el genoma, però en llocs concrets no ens donen la solució més adequada.
D'acord.
Per tant, el que busquem amb la població és solucions vàries, molt variades, perquè nosaltres sabem que jo jugo d'una manera i el meu veí jugarà d'una manera diferent aquest joc. De fet, no estem indicant a ningú com s'ha de jugar exactament.
Voleu una intel·ligència humana que faci aquestes operacions.
Exacte.
No uns algoritmes, unes preprogramacions que, sigui com sigui, no sortiran d'aquests algoritmes, aquestes programacions.
Exacte. Nosaltres li diem intel·ligència de ramat versus intel·ligència artificial. Llavors volem veure quines solucions ens dona aquesta intel·ligència de ramat.
O sigui, voleu la capacitat abstracta de la ment humana per fer aquestes coses.
En certa manera, sí.
Molt bé, doncs, Genigma, mira, me l'acabo de descarregar precisament i d'aquí res com jugaré una mica, a veure... No sé, és fàcil d'entendre, el joc?
El joc, ens hem trobat una mica de tot. Ara ja actualment tenim uns 15.000 jugadors arreu del món, en 120 països diferents. I ens han portat uns 100.000 jocs de tornada, és a dir, hem rebut informació de 100.000 jocs, i ens hem trobat una mica de tot a través de Twitter. Hem estat seguint a Twitter el Genima Challenge hashtag, i estem veient gent que ha penjat un vídeo, per exemple, el més xocant que vam tenir, un nen d'aproximadament 5 anys, ens imaginem, d'aquesta edat, aproximadament, que d'una manera molt intuitiva anava trobant solucions d'alta puntuació.
Doncs Marc Martí Renom, investigador de recerca d'ICREA, CECNAC, CRG, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i a veure si trobem moltes solucions.
Així ho espero. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta, cuida't.
I sí, adéu.
Adéu, gràcies. I així ho tenim, ja està disponible per descarregar aquest Genigma. Bé, suposo que és una qüestió d'edat també, que entendre-ho més o menys, però tot és ajudar. De seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i parlem d'un festival de cinema, perquè arriba aquest dia 14, comença la dotzena edició del BCN Sports Film Festival. Ja ho diu el títol, que va dedicat al Festival de Cinema, als valors de l'esport. Parlarem de seguida amb el director de la Fundació BCN Olímpica, el Fran Terron, per parlar d'aquesta dotzena edició del festival, i en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, Salomón y la Reina de Saba, con Jules Briner y Gina Lollobrigida. El viernes por la noche, en 13.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hablamos con los amigos de Mundo Natural, parlem amb l'Adrià González. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de un producto muy interesante de Mundo Natural, el Colacel Antiox. ¿Qué es?
Colacel Antiox es un suplemento muy bien estructurado. Es un suplemento que contiene péptidos activos de colágeno con una absorción superior al 95%. Y, Cruz, hay que especificar que el colágeno que nosotros tomamos no va directamente a los tejidos. ¿Ah? Lo que hacemos es enviar una falsa señal a las células encargadas de fabricar colágeno, elastina, tropocolágeno, ácido hialurónico, glucosaminoglicanos, que es decir, todo lo que es relleno y sostén de nuestro organismo, que se pongan a trabajar porque se está viniendo abajo la arquitectura de nuestro cuerpo. Por lo tanto, esto tenemos que comprenderlo. Es importante la absorción para enviar señales a las células especializadas, porque no se va directamente a los tejidos a acomodarse como relleno sostén.
De acuerdo. ¿En qué momento o a qué personas iría más indicada el Colacel Antiox?
Pues mira, Colacel Antiox es un suplemento que está indicado para siempre que se disparan unas enzimas que son como tijera que cortan y rompen todo lo que es el sostén de nuestro cuerpo. Pues, Cruz, estas enzimas se empiezan a disparar a partir de los 30 años. Por lo tanto, las arrugas que nosotros lucimos a los 60, 70 años, las hemos empezado a fabricar 30 años antes. Entonces, por eso muchas veces no avanzamos en la recuperación. Por eso es muy importante que la suplementación con este tipo de producto lo hagamos a partir de los 30 años. Y Colacel Antiox tiene algo interesante con respecto a los demás. Y es que contiene una gran batería de antioxidantes, que es el ácido elágico de la granada, el reverastrol, las antocianinas de la uva, que son potentes antioxidantes, pero también de detienen estas enzimas que son como tijeras que rompen y destruyen el sostén. Por eso es que Colacel Antiox es mucho más que colágeno.
¿Y la aplicación, cada cuánto tiempo se ha de aplicar?
Mira, muy sencillo. Se toma un sobre a media mañana o a media tarde o una cápsula antes de desayuno, comida y cena, dejándole un tiempo de unos 30 minutos o entre horas. Y de esta forma, pues, aportamos la cantidad de colágeno y la cantidad de inhibidores de las colagenasas que junto con la vitamina C contribuyen a la buena fábrica de colágeno de relleno y de sostén de nuestro organismo.
Ya sabéis que Colacel Antiox lo podréis encontrar en las tiendas especializadas, en las parafarmacias o en herbolarios y la parafarmacia del Corte Inglés, que también podéis llamar directamente al teléfono de Mundo Natural al 91446000, 91446000, o en la web parafarmaciamundonatural.es, parafarmaciamundonatural.es. Adrián, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Barcelona Sports Film Festival arriba a la 12a edició d'aquest festival i començarà aquest dia 14. Així que, enamorats del cinema, teniu una nova cita al Dia dels Enamorats, en aquest cas amb el cinema esportiu, on l'intenció és transmetre, doncs, els valors de l'esport, no? Parlem d'aquesta 12a edició del Barcelona Sports Film Festival amb el director de la Fundació Barcelona Olímpica, el Frank Terrón. Frank, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns.
Gràcies per convidar-nos.
És un plaer parlar amb tu, home. Sempre un plaer. Bé, 12 edicions ja d'aquest Barcelona International Films Festival. Esports Festivals. Explica'ns, en què consisteix, per les persones que encara diguin, ostres, què és això, de què va?
Doncs, bueno, és un festival, com ja heu dit, consolidat, perquè ja la 12a edició, sobre la temàtica de l'esport, que es realitza a Barcelona, a 7 seus. La principal és el Museu Olímpic de l'Esport Joan Antoni Samaranch, i és un festival de cinema on totes les pel·lícules toquen el tema de l'esport. És un festival on s'han presentat enguany més de 3.000 pel·lícules.
3.000 pel·lícules? Gran. Poca broma, eh?
D'aquestes 3.000, el jurat de selecció n'ha triat 600, i finalment d'aquestes 684 passen a la programació oficial de la 12a edició del BCN Sports Film Festival. Dintre d'aquestes 84, doncs llavors hi hauran les pel·lícules guanyadores.
Mm. Qui pot participar en aquest Sports Film Festival?
Tothom.
Tothom?
Tothom que tingui una producció. Enguany s'han presentat produccions de 64 països. Per tant, estem parlant d'un abast molt gran. Tothom que tingui qualsevol pel·lícula que toqui el tema esportiu es pot presentar.
Clar,
cal dir que hi ha de tot.
Sí, suposo que sí. No sé si pots posar algun exemple dels que podem trobar aquest any.
Hi ha una gran varietat de pel·lícules, perquè es poden presentar documentals, curts d'animació, molts temes. Aquí podem veure des de la pel·lícula de la Volta Ciclista a Catalunya, que celebra els 100 anys, que és una gran pel·lícula, que convido tothom a veure-la, fins a Balandrau, l'Infern Glaçat, Messi al Deseart, curts d'animació, d'Atléticos, Los Otros, que és la pel·lícula de la Míriam Blasco i del Hockey 92, que després us ho explicaré en més detall. Molts temes, infinitat de temes que toquin l'esport.
Home, i a més és important, perquè suposo que com amb totes aquestes iniciatives, i ja, com deies al principi, és una qüestió ja molt consolidada, estem parlant de que la iniciativa i impulsar fer esport al personal, sobretot als petits, és una cosa capdal, ja no només culturalment, sinó per qüestions de salut, bàsicament.
Exacte, sí, nosaltres a través del festival, òbviament, volem aportar els valors de l'esport a la gent que ho veu. I, òbviament, practicar l'esport a la gent jove és essencial. Entenem que és una funció nostra essencial que la gent practiqui l'esport. I nosaltres els convidem, veient aquestes sessions, on transmetem els valors. Per exemple, un altre tema molt important que vam fer, que és una sessió en el centre penitenciari de joves, on vam presentar la pel·lícula de la Carla Suárez, la tenista que ha passat el càncer, i on vam presentar en els nois aquest documental que transmet molts valors, el valor de l'esforç, el valor de l'esport, que en aquesta gent, òbviament, ens interessa molt arribar.
bcnsportsfilm.org, aquesta és la web, és bcnsportsfilm.org, perquè està totalment informat i per trobar, doncs, anar a veure aquestes pel·lícules. Fran Terrón, director de la Fundació Barcelona Olímpica, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada forta. Cuida't, Frank.
Molt propera. Gràcies.
I gràcies a tu. I, per exemple, les seus on podrem gaudir d'aquestes projeccions seran al Cinema Girona, al Museu i Centre d'Estudis de l'Esport del doctor Melcior Colet, al Centre Cívic El Sortidor, a l'Institut Francès de Barcelona i al Centre Cívic de les Cotxeres de Sants i al Centre Cívic Bon Pastor. Aquestes serien les seus, a més dels centres penitenciaris de Catalunya, on també s'exposaran unes quantes, a part del Museu Olímpic i de l'esport, Joan Antoni Samaranch. Doncs benvinguda sigui, això ja és que és una edició consolidada, De seguida parlarem amb el Centre Oftalmològic Tres Torres i parlarem precisament també de tecnologia i parlarem precisament de l'amenaça de Meta de retirar Facebook i Instagram d'Europa. De seguida en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Sientes pesadez? ¿Que tu cuerpo está hinchado? ¿Te aprieta la ropa? Con el plan 1-2-3, adelgazar y perder volumen es muy sencillo. Sigues comiendo, no son batidos. Enriqueta, cuéntanos.
Con el plan 1-2-3 vas a desintoxicar y depurar, perdiendo peso muy rápido. Solo en 3 semanas bajas de 3 a 7 kilos.
La primera semana limpias.
Eliminas volumen, pierdes la barriguita y 2 kilos menos con los sobes de piña.
La segunda semana renuevas.
Los michelines desaparecen, la ropa ya te baila, sobes de naranja.
Tercera semana capta grasas.
Son cápsulas adelgazantes, apto para todos, y el colesterol y la diabetes bajo control. Llámame, infórmate, 650-51-52-53.
Recuerda que el plan 1-2-3 es económico, tiene registro sanitario y que lo vas a recibir sin gastos de envío, llamando al 650-51-52-53. Además, recibirás gratis 3 infusiones de TOX, más lipo, más drena, y el gel adelgazante de Rolones, para destruir la grasa. Llama o envíanos un WhatsApp al 650-51-52-53 e infórmate sin compromiso. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doctor Emilio Juárez, del Instituto Oftalmológico Tres Torres. Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantado hablar contigo, como siempre. Oye, vamos a hablar de las cataratas, si te parece. ¿Esto es reversible? ¿En cuánto tiempo? Bueno, sí, claro, es operable desde hace muchos años, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo y qué calidad de vida vuelve a tener el paciente?
Pues mira, no lo has dicho mal, porque muchísimas veces la pregunta que me hacen es ¿qué puedo tomar o qué me puedes dar para que no tenga cataratas? Y yo les digo que eso es inviable. O sea, cuando el cristalino empieza la vista cansada, empieza un proceso de degeneración que acabará con una catarata que nos quitará visión de lejos.
¿Esto le pasa a todo el mundo?
A todo el mundo. En algún periodo de tu vida, si vives muchos años, te aparecerá la catarata. Hay personas que desgraciadamente, si no cumplen muchísimos años, no tendrán cataratas. Pero evolutivamente el cristalino irá degenerando hasta producir un tipo de opacidad o catarata que nos impida que tengamos una buena visión de lejos. Pero ya te digo, empieza con la vista cansada, por lo tanto, aquellas personas que empiezan con vista cansada, su cristalino empieza a degenerarse. Y cuando ya nos afecta la visión de lejos es cuando se llama catarata. Pues bien, la catarata es simple de corregir. Cambiamos esa lente que se ha degenerado por una lente, que además hoy en día puede ser multifocal, es decir, te permite que no dependas de las gafas para ver de lejos, para el ordenador o para vista cansada.
Claro, eso te iba a preguntar yo, porque yo recuerdo que mi padre hacía muchos años, mi padre que en paz descanse, se operó de cataratas y luego tenía que usar gafas. Esto ya no, claro, ya está solucionado.
Es una opción, es decir, sí que es verdad que se siguen poniendo lentes monofocales dentro del ojo que permiten que veas de lejos y te obligan a llevar gafas para las diferentes distancias, incluso un poquito de astigmatismo para ver de lejos,
pero existen las lentes multifocales que te permiten corregir el astigmatismo, la hipermetropía o la miopía y también la vista cansada. Es decir, aquellos pacientes que ven mal de lejos por catarata no tienen por qué esperar a que no vean prácticamente nada. Se operan antes y permite no solo que recuperen esa visión que han perdido por la catarata, sino además que puedan desprenderse o evitar llevar gafas tanto para lejos como para cerca.
Pues ya lo sabéis, la primera consulta informativa gratuita en el Centro Oftalmológico Tres Torres en el 900-842-848, 900-842-848, o en la web lo vais a encontrar todo, oftalmologiatrestorres.com, oftalmologiatrestorres.com. La salud visual es calidad de vida, eso es indiscutible. Doctor Emilio Juárez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Enfilant el camí de les dues de la tarda, és el moment de, com tots els dimarts, de parlar de tecnologia, de les novetats tecnològiques, amb el nostre expert en comunicació i tecnologia mòbil, l'Eduard Porta. Edu, ¿com estàs? Buenos días o buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bienvenido. Oye, justamente el otro día, una de las grandes noticias económicas del día fue que Meta se hundía, Facebook vaya, se hundía en la bolsa, pero con unas cifras históricas.
22%.
22%, o sea, algo lo nunca visto. Y resulta que una de las razones es que Facebook perdía usuarios. Pero es que hoy, además, ya está amenazando Meta, la empresa está amenazando con retirar Facebook e Instagram de Europa. ¿Por qué?
Sí, sí, exactamente. Primero, decir que es verdad que por primera vez perdía usuarios, ¿vale? En este año, último año, que para tener las tres grandes empresas que tiene, pues es preocupante.
Se refiere, supongo, a usuarios auténticos, ¿no? No a fakes, ¿no?
Exactamente. Los usuarios que tiene tanto en Facebook como en Instagram y en WhatsApp. Y también publicaba los datos de Reality Labs, que invirtió en ellos por el tema las gafas de realidad aumentada, que supuso un agujero de 10.200 millones. Y eso también ha hecho que los inversores no se fíen mucho. Y bueno, y ahora viene pues esto de que Meta ha advertido con un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que podría haberse obligado a cerrar sus redes sociales Facebook e Instagram en Europa si no encuentran la manera de transferir los datos de los usuarios europeos a Estados Unidos.
Vaya, que quiere forzar sí o sí que la política de protección de datos para ellos no valgan.
Exactamente, básicamente es una sentencia emitida en el año pasado, hace dos años, en el 2020, con el Tribunal de Justicia de la Comisión Europea, que pues establecía esto de que la transferencia de datos personales entre Estados Unidos y Europa no es válido. Bueno, pues ellos se lo quieren como saltar.
Ya, o sea, aquí mando yo. ¿Y esto hasta qué punto puede hacerse?
Bueno, ten en cuenta de que esto es Facebook, Meta tiene lo que sería la... ¿Cómo decirlo? Bueno, es su empresa, sí. Si no le dejan los datos, pues claro, tampoco
puede... Puede hacerlo.
Él quiere con los datos prácticamente poder darnos como más servicios, ¿no? Es para eso quieren siempre los datos, porque ya. Es información nuestra, no hay más.
Bueno, conociendo a Facebook, de otra empresa no lo sé, tendría el beneficio de la duda, pero conociendo a Facebook y...
Y los antecedentes
de Facebook, eso lo podríamos poner en cuarentena, que no voy a dudar de la buena voluntad, pero bueno, los antecedentes a veces marcan un poco el camino, ¿eh?
Cierto.
Otras cosas, atención jugones, atención a aquellos fans del Grand Theft Auto, que es un juego que trajo mucha polémica y que la sigue teniendo, esa polémica, conforme el contenido y la manera de jugar. Pues Rockstar Games, que es la empresa que desarrolla Grand Theft Auto, ya ha dicho que el próximo, la próxima versión, ya la están desarrollando.
Exactamente, Rockstar ha confirmado que la próxima entrega de la saga Grand Theft Auto pues ya se encuentra en desarrollo. La compañía aún no dispone, ¿no?, para ofrecer detalles sobre el juego, pero ha querido comunicar a todo el mundo pues que ya está en camino, pese a que Grand Theft Auto 5 sigue vendiendo varios millones de copias cada trimestre.
¿160 millones de copias vendidas?
Sí, sí, solamente, no en la saga, sino solamente del Grand Theft Auto 5, 160 millones de copias. Es una locura desde que salió allá por el 2013. O sea, es el juego que más longevo que vende a este nivel, es una pasada. Y encima recibirá un empujón de ventas porque a partir del día 15 de marzo llegará la versión para PlayStation 5 y Xbox Series.
Claro.
Ten en cuenta que este es un juego que salió para Play 3, luego hicieron una versión en Play 4 y ahora saldrá en Play 5. O sea, está en tres generaciones diferentes. Es una locura.
Madre mía. Es que es una auténtica locura. Y sigue, ¿eh?
Y
es que además este juego es de los que ha arrastrado mucha polémica porque es un juego de acción libre. Tú vas por la ciudad haciendo mil perrerías, por decirlo así directamente.
Exactamente. Es un juego que siempre ha traído polémica desde los primeros por el hecho de que es un mundo abierto donde sueles llevar pues un estilo un gángster o así. Más o menos, depende de la historia. Pero la libertad que te daba para robar vehículos o poder hacer el mal, ¿no?, en la ciudad, por así decirlo, que ya digo, es totalmente libre. Y luego están las misiones de historia, pues si la misión de historia lo requiere, pues ya está. Pero siempre es verdad que es un juego muy, muy ambientado a mayores de 18 años y en el mundo de los videojuegos, pues la gran mayoría de gente, sobre todo cuando salió, era gente más joven de 18 y ahí estaba la controversia.
Claro. Pues los fans de este juego están de enhorabuena, ¿eh? Y acabamos hablando de uno de los negocios, que es los que se presuponía grandes negocios de, o grandes operaciones comerciales de la historia de la tecnología, que era la compra de ARM por NVIDIA, que ARM es un diseñador de chips, es una empresa diseñadora de chips, y NVIDIA se conoce por las tarjetas gráficas, y al final eso no va a suceder.
Exactamente, iba a ser la mayor operación de la historia en la industria de semiconductores, por la compra por parte de NVIDIA por 40.000 millones de dólares, y NVIDIA pues se postulaba para tomar el control de ARM si lograba convencer a las autoridades de esta buena voluntad, ¿no?, y la capacidad de complementar las labores en ambas empresas. Y acordemos, como has dicho, ARM es un diseñador de chips cuya propiedad intelectual pues impulsa procesadores que incluyen pues Apple, Samsung, Qualcomm. Y los abogados de las firmas, pues tanto de Qualcomm, Microsoft, Intel o Amazon, habrían proporcionado a las reguladores internacionales suficiente munición para matar esta operación, ¿no?
Es decir, que no, esto va a ser un dominio predominante del mercado y esto no puede ser. Es curioso que cuando hablamos de estas cosas, Edu, fíjate, hemos comentado tres noticias. Hablamos de millones, tanto de copias como de dólares, como si habláramos de beberte un vaso de agua, ¿eh?
Sí. Sí, sí, realmente para ellos, para tener en cuenta de que el mundo de Internet a día de hoy es de las grandes empresas, de esas empresas tecnológicas que tienen muchísimo poder.
Poder y dinero, madre mía.
Poder y dinero.
Eso es lo que hay.
Por supuesto.
Edu Porta, experto en comunicación y tecnología móvil. Como siempre, moltes gràcies.
A tu, ens veiem.
Bona tarda, cuida't. Doncs recordeu, és que és veritat, parlem de milions de còpies venudes, milions de còpies venudes, milions de dòlars en compres i vendes de grans tecnològiques. Bé, totes les xerrades que hem tingut tant darrere a Cope Catalunya i Andorra com ara a migdia a Cope Catalunya i Andorra, ja sabeu que les podreu tornar a sentir i recuperar a la web de la casa, www.cope.es. Arribem a les 2 de la tarda. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.